tenim amb nosaltres en Antoni Marí. Potser amb aquest nom no mos ve al cap a ningú, perquè és un nom potser freqüent a Silla Vecina, però si diem Carraca, tots situem un alcalde a Sant Joan de Labritja que porta 6 mandats com a alcalde en aquesta bonica localitat. El saludem ara. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per estar amb nosaltres aquí a Ràdio Illa.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Molt bé. Quina valoració en feu fins al moment de el turisme, de la incidència del turisme a Eivissa i més concretament a la zona de Sant Joan, enguany?
Bé, anem a veure. Enguany, des del punt de vista turístic, és un any totalment atípic. Per tant, la temporada turística ha set i està sent una temporada atípica. La veritat és que els principis de temporada, com tots ja coneixem, ha estat pràcticament nula. Va ser a partir del 15 de juny quan va començar a agafar una mica de color. La veritat és que si parlem de l'ocupació hotelera, ha estat una ocupació hotelera, per informació que maneig, molt, molt baixa, en pocs hotels oberts. No obstant això, doncs, el que són els agroturismes, els hotels d'interior i les viviendes vacacionals han fet que el turisme hagi tingut una certa vida els mesos de juliol i el que portam d'agost, i que l'oferta complementària, o sigui, el que han fet supermercats, restaurants, estacions de servei, etc., doncs, hagi tingut una vida econòmica, no? Estàvem a 20 d'agost i, per tant, estàvem a l'expectativa de què passarà pròximament. Jo crec que la incertesa és el que avui mos té a tots visquent el dia a dia i pensant a què en farem demà, no? Per tant, una temporada curta, molt curta, una temporada incerta i una temporada que, si acaba de forma imminent, com sembla que pot passar, és una temporada per turisme fatal.
Eivissa va tenir un començament molt a mig gas. Aquí a Formentera vàrem rebre seguida molt de visitant mallorquí i també eivissenc, després doncs, de l'obertura doncs, de fronteres, per dir-ho d'alguna manera, entre elles. I a Eivissa sabíem, els formenterers doncs, que viatgem a Eivissa o com un anam cap a la península, doncs mira, parlant amb els taxistes, mos deien, no, estem treballant molt poc, però com després va haver-hi un repunt, una remuntada, sobretot a la segona quinzena de juliol, però després va venir el cop de gràcia que siguin les restriccions del govern britànic, no?
Sí, bueno, això ha estat el que ha acabat de rematar el tema. Efectivament, el començament va ser molt fluix i molt tard, el que estàvem comentant, no? I després de que semblava que agafava una miqueta de gas, va venir primer les restriccions del mercat britànic, però el pitjor que ja apuntava que podria passar és que en aquestes restriccions del mercat britànic s'hi han sumat altres països, i per tant, el que és la planta hotelera en aquests moments, pel que jo m'arriba, està a plantejar-se molt seriosament a tancar alguns, inclús a finals del mes d'agost.
Això quines implicacions té? I ara ja parlo des de la gestió doncs social, humanitària, pràcticament, per una vila doncs, que viu com pràcticament en clau monocultiu del turisme. Aquesta temporada pràcticament inexistent o nul·la o molt fluixa, com es tradueix en aquest hivern que vindrà?
Bé, aquest hivern també és tot una incògnita. Podem parlar de l'experiència que tenim des del mes de març. No oblidem que el confinament va estar pràcticament un mes o menys un mes antes de l'inici de la temporada turística, plantejant-se aquesta com a temporada de Setmana Santa. I, per tant, ja hem vist l'esforç que hem hagut de fer des de diferents administracions en tot el que és el tema social. Per tant, si els hotels comencen a tancar antes, els restaurants comencen a tancar antes, vol dir que la temporada d'hivern, 6 mesos d'hivern, no són 6 mesos, sinó que seran 7 o 8 mesos com a mínim. Per tant, si la gent no ha pogut fer el reconet que acostuma a fer durant els mesos d'estiu, perquè efectivament aquí vivim majoritàriament del turisme, pues, tot serà encaminat cap a esquema social, no? I aquí, pues, administracions, i en particular l'Ajuntament de Sant Joan, ho passarem malament, perquè per un costat davallen els ingressos, perquè les empreses, pues, no poden fer front a la pressió fiscal, i per tant baixen els ingressos a l'Ajuntament, i per un altre costat augmenta molt la despesa social. En su cas de Sant Joan hem triplicat en personal el Departament de Benestar Social.
I teniu múscul econòmic, tenint en compte la llei Montoro i que els romanents on estan, diríem, en fi, presos, que no es poden utilitzar?
Bé, jo diria que gràcies a la llei Montoro, en aquests moments, els ajuntaments, i en particular l'Ajuntament de Sant Joan, tenim uns ahorros. Ara anem a veure...
Sí, però no es poden tocar. No els has pogut invertir.
Bueno, no els han pogut invertir, efectivament, i moltes vegades no els han pogut invertir com us hauria agradat invertir-los, perquè la veritat és que s'ha parlat molt de la llei Montoro, i la llei Montoro, a maco aquests darrers anys, pues, permetia certa despesa en inversions sostenibles. Uh-huh. O sigui, inversions, això vol dir inversions que no generen gasto damunt gasto, no? I per tant, aquí s'ha pogut invertir i s'ha ahorrat. Moltes vegades, i ho tenc que reconèixer, a disgust dels ajuntaments, perquè els ajuntaments, pues, segurament, i Sant Joan en particular, mos hauria agradat anar més al dia, no? Però la llei mos ha obligat en això. Però és que en aquests moments aquests ahorros mos venen molt bé.
Però els podrà...
Perquè el manco aquí a Eivissa, i vull pensar que a Formentera també, i aquí mos havien ensenyat que quan les coses anaven bé tenien que fer un ahorro per quan anessin menys bé.
I, sí, i m'estic referint... Això és una llei universal, sí.
I m'estic referint a nivell familiar i a nivell empresa, sí, sí. No? Per tant, també se pot extrapolar a nivell administratiu. Per tant, això ara mos va bé, aquests ahorros. Anem a veure com mos deixen gastar i de quina manera.
Si vos els deixen tocar, o sigui, de moment el govern pareix, doncs, que rectificarà i després de l'acord amb la FEMP fa marxa enrere i presentarà unes noves condicions. Si amb les condicions que havien arribat en aquell pacte una miqueta estrany, amb aquella votació estranya, amb el vot de qualitat d'Abel Caballero, alcalde de Vigo i president de la FEMP, haguéssiu cedit els vostres estalvis a Madrid?
Bé, jo vaig dir el mateix des del primer minut. Això és una qüestió que no depèn d'un alcalde, sinó que depèn d'uns serveis econòmics que tenen que emetre uns informes i veure què es pot fer i què convé fer. Jo, la veritat és que sempre he sigut crític amb aquell acord perquè porto anys a l'administració municipal i sempre he vist que les entitats municipalistes, en aquest cas la FEM a nivell nacional o la FELIP a nivell balear, s'agoten totes les possibilitats per arribar a un acord de consens. La veritat és que en la meva vida municipal mai he vist que un president desbloquejés un acord d'una federació municipalista, i en aquest cas, pues, Abel Caballero va optar per això. Va optar per fer més cas en el seu partit que no a la realitat i a la demanda municipal. Per tant, sempre he estat crític amb aquest acord. Jo no puc contestar si haguérem enviat o no haguérem enviat, perquè el primer que vaig dir és que el que tenien que saber quins eren els avantatges i quins eren els inconvenients. El que sí que m'apareix, dues qüestions. Primera, un tema totalment fora de lloc per rompre el consens municipalista a la FEM, i en aquest cas la crítica en Abel Caballero i a la FEM, i per l'altre costat, en què sembla que tenen que seguir teledirigint els ajuntaments i, per tant, tenen que seguir des de l'Estat cautelant i dirigint cap a on se tenen que invertir els fons, que no són de ningú més que dels habitants de cada un dels municipis i de les illes, en el cas de Balears, me refereixo als consells insulars de Formentera o d'Eivissa o de Mallorca o de Menorca. Per tant, seguim baix aquesta tutela. I una altra qüestió afegida és que el PSOE des del primer minut ha criticat la llei Montoro, però la llei Montoro avui segueix viva. Per tant, les restriccions que apunta la llei Montoro les seguim tenint a dia d'avui, perquè l'acord de la FEM no anul·la la llei Montoro.
Li volia preguntar també, en aquest cas, en ocasions, les crisis porta l'oportunitat de replantejar coses, de, per exemple, el model. Ja hem llegit algunes declaracions en l'àmbit eivissenc en la que es vol seguir apostant per aquest model. Ho deia, per exemple, l'Abel Matutes Fill, que comentava doncs, que Eivissa no havia de canviar el seu model de cap manera, malgrat que s'ha pogut constatar que sense les discoteques, sense l'oferta de lleure nocturn, Eivissa doncs, pateix. Recordem també unes declaracions seves, vostres en aquest cas, en el que dèieu doncs, que no, hem de replantejar-nos doncs, aquesta idea d'Eivissa com a lloc de festa contínua. 24 hores, ho segueix pensant així?
Segueix pensant exactament així. Vull dir, empresaris del món turístic, com els que vostè ha anomenat i molts altres, pues, jo entenc que tenen uns coneixements i una informació i també una, en fi, uns interessos que poden anar per altre costat. Jo em limit únic exclusivament a parlar del meu municipi, que és el que me correspon. El municipi de Sant Joan hem demostrat al llarg d'aquests darrers 20 anys en quin model turístic ens dirigim i hem apostat per incloure en les normes subsidiàries una prohibició total de tot el que són beach clubs, o dit amb altres paraules, de el que anacciona a la llei general turística d'activitats complementàries. Per tant, entenem que dins la diversitat està l'eficàcia i, per tant, que tenim que diversificar l'oferta a nivell d'Eivissa i que, per tant, Sant Joan no té que copiar la resta d'Eivissa, ni quizà tampoc la resta d'Eivissa no té que copiar Sant Joan, això ja ells sabran. Jo segueix pensant és que no podem tenir un oci o anar de festa les 24 hores del dia, perquè això no és, crec que no és bo per ningú. I en altres paraules, jo personalment estic en contra del que són el turisme d'accessos. Ara bé, això no vol dir que soci pugui ser complementari a determinats punts i que considerant Eivissa com a illa, pues hi pugui haver la diversitat d'un cert oci controlat, d'una certa vida nocturna controlada, sempre evitant els accessos, amb una vida més tranquil·la, més apaciguada, més en contacte amb la naturalesa, o dit amb altres paraules, una Eivissa més autèntica, com pot ser el municipi de Sant Joan i tot el que és la zona nord d'Eivissa.
Val, llavors parla de l'oci nocturn com a complementària, però que no sigui, que no s'hi posin tots els ous a la cistella d'aquest oci nocturn, no? Una oferta complementària.
Crec que no es pot apostar a l'oci nocturn amb una certa exclusivitat.
Molt bé, ja per acabar amb Antoni Marí Carraca, 6 mandats seguits com a alcalde de Sant Joan, quin és el secret?
Bé, jo crec que no, que secret no en té cap ningú. Jo he estat una persona que la meva vida ha estat lligada sempre a la vida municipal, que conec de primera mà el que és l'Ajuntament de Sant Joan i el que és el municipi de Sant Joan. Per tant, he fet de la meva vida laboral, la meva vida laboral, ja vull recordar que antes que polític som funcionari i per tant, me conec aquest municipi. Això per un costat. Per l'altre costat, he fet una persona que m'he comportat tal com som, o sigui, no he vingut a fingir absolutament en res ni per res, en tot... he gestionat el municipi com he sabut, en tota naturalitat. Evidentment, hauré tingut encerts i hauré tingut errors. Vull dir, és que me diga que durant 20 anys gestionant una empresa o gestionant alguna cosa no s'ha equivocat mai, pues jo reconec que sí, que m'hauré equivocat, però el que no he volgut fer és dir que som perfectes, etcètera, etcètera. No, jo som com som, i he procurat a gestionar el municipi com si hagués fet la meva pròpia empresa i no té altre secret. I vull recordar en aquest punt que després de 20 legislatures, de 20 anys, o sigui, 5 legislatures, vaig cuir un resultat d'un regidor més en la darrera elecció municipal. Per tant, el municipi, la gent del municipi ha cregut majoritàriament en jo, cosa que no puc fer altra més que agrair-ho i demanar el temps que em quedi de no defraudar a ningú, de seguir gestionant tal com he vengut fent, repeteix, posant-hi les mateixes hores i el mateix carinyo que si fos la meva pròpia empresa.
És una miqueta aquesta idea que Carraca transcendeix una miqueta les dretes i les esquerres. No podem creure que tothom a Sant Joan doncs, sigui, bueno, ideològicament o diríem d'ideari doncs, conservador, però malgrat així aconsegueix aquestes majories absolutes, no?
Bé, jo l'únic que puc dir és que en 20 anys de democràcia, o sigui, ara portam 40 i pico d'anys de democràcia, en 20 anys de democràcia municipal, el municipi de Sant Joan va tenir 5 alcaldes provenents de tots els partits polítics, des d'Aliança Popular, UCD, PSOE, Independents per Sant Joan i Partit Popular, 5 alcaldes, i jo en port 21, jo sol, per tant, repeteix, he procurat mantenir una línia, he procurat tenir per damunt de tot l'idea del municipalisme, de que jo m'adec en el meu municipi, tenc que fer el millor per el meu municipi, evidentment estic baix dels paraigües d'unes sigles polítiques i n'estic content i orgullós, però el primer, la primera idea és el meu municipi i la gent del municipi.
I deixa'm, per acabar l'entrevista, deixa'm preguntar, el secret en part resideix en aquesta idea doncs, d'un partit popular amb un caràcter local municipalista, com vostè deia, molt marcat i més allunyat doncs, a les línies estratègiques marcades des de Madrid. O, en altres paraules, se sent més còmode amb company que no pas amb Bausà?
Bé, jo... la meva idea... Jo som una persona de centre-dreta i dins aquesta línia de centre-dreta me sent còmode i entenc que he d'escoltar i governar per dins el centre-dreta, però que he de governar per la dreta més conservadora i també per l'esquerra més moderada. O dit amb altres paraules, tinc que ser alcalde de tots, tot i que estiga a una determinada línia o paraigües polític. Però jo segueix pensant que per damunt de tot està el municipi i els seus habitants. De 500 més pròxim en Embalsà o en Company, evidentment, l'Embalsà és una època totalment passada, l'Embalsà és una època present i pens que una època amb bastant de futur.
Molt bé, gràcies Antoni Marí Carraca per atendre'ns aquest matí aquí a Ràdio I, a la Ràdio Pública de Formentera. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia i saludar-vos a vosaltres, a tota l'illa de Formentera, a tots els que m'estiguen escoltant.
Aneu venint aquí o no?
De quan en quan.
Sí.
De quan en quan.
Ha vingut aquesta...
fer un dia per Formentera i tinc grans amics per aquí i és una illa, tenir una illa meravellosa, segur, la millor illa del Mediterrani. Després està Eivissa, clar.
Ha vingut aquesta primavera com tants i tants eivissencs?
No, aquesta primavera no he vingut. Aquesta primavera, ja ho havíem dit tantes, ha estat una època molt complicada i he centrat tots els meus esforços a l'Ajuntament. Tots i que els ajuntaments pareix que en aquests moments pues, estan treballant menys perquè a lo millor pues, no se veuen tantes obres en marxa o no se veu tant de moviment que surti des de l'Ajuntament. Sí que puc dir que l'Ajuntament està full time per intentar solventar el dia a dia, per intentar ajudar els nostres ciutadans de la millor manera possible. Havia dit tantes que hem triplicat els serveis socials al nostre municipi i, per tant, repeteix, m'he dedicat full time a l'Ajuntament. Suposo que tindrem ocasió de venir en la tardor o, si no, en la tardor, la primavera que ve.
Molt bé. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia.